Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
I ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Mira, així estic, eh? Encara una mica Pep Guardiolejant, saps?
Mira, TS9 Respiriol Defense. Xarop, això ens ho ha enviat la Mila ara mateix, perquè no saps la farmàcia
la consells,
que tinc aquí muntada, aquí 2.0.
Us he de dir,
més.
Oients, a oientes veure. De la solució, que vaig fer cas al que em vau recomanar, vaig anar a buscar mel de manduca. Manuca? Perdó,
manuca,
no Manduca.
Sí.
Manduca és un programa de la tele.
Mel de Manduca. Molt bé.
Mel de Manuca. I mireu que bé que va, que ahir jo era Pep Guardiola i Terminator a la vegada,
sí.
I ara més o menys començo a ser una persona funcional.
Sí que remuntes una mica.
Bueno, remonto ara, perquè a les 7 del matí, quan tu hi hem parlat, era una mica de suïcidi la cosa.
Com que te'n vas anar a la farra, a Girona,
sí,
ahir,
a farra, Girona.
La promoció amb la Mare dels Ous, i demà és la gran
demà
farra.
Demà és el Big Day,
demà és la gran farra. Però tinc un dubte, és la gran farra dels lectors, és la gran farra dels autors o és la gran farra dels editors?
Jo crec que és la gran farra dels editors i de les persones que compren llibres. Els lectors crec que ho fem la resta de l'any. Però en tot cas, avui no podíem faltar a la solució perquè avui tenim un programa molt especial preparat per vosaltres. Un programa que no podia deixar de fer, encara que sigui amb aquesta veu.
Ara.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipió. I avui us portem una solució sobre la família. Avui, alerta al tamacle, relacions entre germans. Com és el vincle entre germans? Què representa un germà o una germana a la vida d'una persona? S'estimen, però no necessàriament són amics. S'estimen sempre? Es coneixen realment? Coneixem aquestes persones amb qui compartim espai, lloc i temps? Hi ha l'obligació de portar-s'hi bé? Es pot redefinir la relació amb un germà amb el pas dels anys? I què passa si el teu germà ha configurat tota la teva vida familiar al llarg dels anys i panys? Doncs mireu, avui parlem de germans perquè volem saber com es viu l'addicció i la mort d'un germà, però des del punt de vista d'una germana. Com es fa per portar el cúmul de sentiments al paper? Doncs ho ha fet la Natza Ferrer. Molt bon dia, Natza, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, molt contenta de ser aquí. Això de la solució m'imposa una mica, perquè jo solucions no en tinc mai.
La Natza té preguntes, en tot cas, no?
Jo sempre preguntes, sí.
La Natza, ja la coneixeu, no cal presentació, l'heu sentit mil vegades a la ràdio, a la tele, és guionista, articulista, presentadora de l'Està passant del 3CAT, i ha escrit un llibre preciós i deliciós que, a veure, és que te'l fumes en 2 dies. Per tant, persones que vulgueu un llibre d'aquells que us enganxa i que no deixeu de llegir-lo fins a les tantes de la matinada, anoteu L'última vegada que et dic adéu, amb Angle Editorial. És un llibre centrat en la vida del seu germà, 7 anys més gran que ella, addicte a l'heroïna i que va acabar morint. Natza, quan i per què decideixes compartir aquesta història?
Doncs la història aquesta la tinc al cap, jo diria que poc després que es morís el meu germà, com la necessitat d'explicar-la, però trigo molts anys, com ja s'ha vist, des de que es mor fins que escrigui aquest llibre. Una mica també pensant en mi, les coses també es fan així, i també pensant en aquest buit literari sobre la figura dels germans, de les germanes i d'aquella època de l'heroïna dels anys 80 i 90, no? Hi ha molt poca literatura sobre això, però encara molta menys des del punt de vista d'una germana. Llavors, quan he estat capaç de posar-m'hi, que ha estat quan he tingut una editorial disposada a publicar-lo i demanant que em posessin una data...
Un deadline, perquè si no tu no ho feies.
No, perquè ja saps com funcionem nosaltres.
Funcionem
amb deadlines, i jo quan tinc temps lliure miro com passa una mosca pel meu davant. Vull dir que no...
I és el
no
que hem
soc,
de fer, eh?
Sí. Bueno, no sé si és el que hem de fer, perquè és el que jo faig. Jo soc de procrastinació perpètua.
Mira, anava a dir
sí,
això. Mira que hem donat lliçons en aquest programa i no procrastineu, sisplau.
No, però tots
ara...
nosaltres
però
funcionem així.
Però què vol dir
així?
No procrastineu? Jo crec que tenim dret a
procrastinar.
Sí, sí. també procrastinar.
Mira, escolta'm, nosaltres que som persones autoexplotades, és a dir, que som autònomes, sí, autoexplotades, què passa quan tenim temps lliure? Què fem? Procrastinar. Només faltaria que també el temps lliure haguéssim d'estar produint.
Ara, gràcies,
només faltaria,
Eli,
això.
No tenia molts remordiments de consciència, però encara en tinc menys.
Fes-te una samarreta. Avui ens acompanya la Natza. De seguida seguim aprofundint en aquest llibre, insisteixo, L'última vegada que et dic adéu. Però, quan parlem de psicologia pràctica, ja ho sabeu que la solució la té la nostra col·laboradora, la psicòloga Helena Puigitart. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
No estàs bé, digues la veritat, Helena. A veure si hem de passar consulta i hem de començar a dir les veritats. Avui t'ha passat de tot, criatura.
Sí, no, no, que m'he trobat un camió... És que al meu poble no passen dos cotxes, només en passa un. Vaja. I un camió que no volia sortir. I jo li dic que havia de venir aquí i m'ha dit que li era igual.
Perquè no deu ser oient de la solució, l'hem de convertir. Us he de dir que avui no passa
solidaritat
res.
Solidaritat màxima.
És que sí, sí, hi ha dies que passen aquestes coses. Jo, afònica, no tenim xarxa, no podíem imprimir. L'Helena Puigguitart atrapada per un camió de mudances.
És que a mi quan m'ha dit, no, és que no sortiré, però dic, però si pots avançar 50 metres, fer un marxa enrere, deixar-me passar i tornar a venir cap aquí, o sigui, li he dit molt ben dit, ah, que no.
A mi l'altre dia em va escopir un conductor.
Epa,
sí, sí. Bé, li vaig cridar l'atenció perquè anava amb una velocitat excessiva pel meu barri, que són carrers estrets i que hi ha gent i criatures, en fi, persones per matar, i li vaig cridar l'atenció, no?, com a ciutadana, de dir on vas... Va fer marxa enrere, va baixar la finestra i em va escopir. Em va insultar, no sé què em deia, perquè jo vaig amb auriculars pel món, llavors no vaig sentir els insults, però bueno, ja us els podeu imaginar, i sí, em va escopir a la cara.
Quin fàstic. Imagina com d'irat ha d'estar algú per fer marxa enrere.
Però és que l'hauries de veure com conduïes, que jo, perquè ja no ho vaig veure més, perquè després va arrencar i va tirar a 70 per hora per un carrer que dius...
Home, és per agafar-li la matrícula, també.
Sí, el que passa que per això ja hi ha gent que es dedica a aquesta feina, que no hi són mai quan passen coses d'aquestes.
No,
però...
hi són quan una persona ha aparcat malament per anar a fer algun recado. Això sí que hi són sempre.
Sí.
Aquests sí que hi són sempre. Un dia hem de parlar de la ira, perquè al volant es deixa anar la ira força i de vegades tenim respostes bastant sorpresives com aquestes de la Natza. Però avui, arran del llibre de la Natza, parlem dels germans, de les germanes, i com sempre, hi podeu dir la vostra, tant a través del telèfon com a través del nostre WhatsApp.
Sí, el 93207474, el telèfon del directe, o ja sabeu que podeu escriure missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat. A l'agenda de contactes, la solució amb Elisenda Carot, al 677 38 77 19. Mira, avui us preguntem com és el vostre germà o la vostra germana, o d'altra banda, potser sou fills únics i us hauria agradat tenir germans, o d'altra banda, ja us va bé.
Avui... Jo vull saber, també, sí? Puc afegir una pregunta,
tant,
no?
I tant, endavant, home, només faltaria.
Creieu conèixer...
Que facin WhatsApp.
Creieu... Autodirectora directoritzada, no?
Envia, sisplau.
Creieu conèixer els vostres germans?
Oi.
Perquè jo de vegades em pregunto, dic, em porto superbé amb el meu germà, però sé com és? Que això, alguna reflexió d'aquestes l'ha fet la Natza. Evidentment, el llibre transpira
això,
bàsicament, no?
No una reflexió.
Exacte. Coneixes els teus germans? Coneixeu els vostres germans? Feu-nos-ho saber a través del 677 38 77 19. Tornem a la novel·la de la Natza, que l'hem llegida tots tres de la taula.
Sí.
Perquè és un tema... d'aquells amb moltes arestes, el teu llibre. Explica la història del teu germà, que va morir de sida, i també és un retrat, ara ho deies, de l'epidèmia de l'heroïna dels anys 80 i 90. Però no és un llibre aspre, Natza. O jo no l'he... No. Jo no l'he percebut així, no sé tu, Helena. Al contrari, no. Jo l'he percebut més aviat com una abraçada, com una carícia. Un llibre bonic, tot i que el que narres és devastador. Com
bueno, jo és que prefereixo escoltar-vos a vosaltres, perquè, clar, jo havent-lo escrit, la meva opinió sobre com és el llibre, clar, prefereixo que vosaltres la digueu.
Com ho has fet?
Però la meva intenció, o sigui, jo ja et dic que jo he fet un treball previ molt gran, psicològic, diguéssim, i la meva intenció, entre altres coses, perquè jo no ho soc a la vida, no sóc una persona venjativa, no sóc una persona especialment rancorosa, vull dir, no tinc aquesta tendència, i per tant jo sí que necessitava, almenys literàriament, tancar un capítol que a mi m'ha fet molt mal a la vida, que segurament em continuava fent mal, però menys, però no era retre comptes amb ningú, sinó intentar entendre tot el que jo he viscut i com ho he viscut, no? I en aquest sentit jo tenia molt clar que el to del llibre, que pot ser molt dur moltes vegades, però que anava acompanyat també d'una vida que no ha sigut tota tràgica, no? I que la vida és això, la vida passen moltes coses, hi ha vegades que una ocupa molt espai, però entremig van passant altres coses, no? Llavors jo volia donar també aquesta sensació del que és la vida i després amb el sentit de l'humor, aquesta cosa de la tragicomèdia, que en els moments més tràgics apareix un moment molt còmic, o les persones que tenim la mirada sempre posada en la comicitat i veiem tot de coses absurdes permanentment, fins i tot en el més tràgic, en la més tràgica de les situacions.
Sempre hi ha alguna cosa que fa riure que dius, ostres...
Sí, però aquesta perplexitat, sobretot a la meva edat, jo no sé, la gent més jove, però hi ha una certa edat que et pot sorprendre poc i l'has de tenir com molt assumida, aquesta perplexitat que et suposa a mi, que el món permanentment em suposa aquesta perplexitat, però llavors ja és una cosa que la tinc com de dir, val, és així, no? Però llavors jo volia donar aquest to, i que sí, que hi hagués un to també tendre, perquè també hi han hagut aquests moments a la vida, no? I per contrastar la duresa, perquè hi ha moments molt durs.
Ara que deies, tu feies servir l'expressió tancar un capítol, encara que sigui literàriament. Helena, si hem tingut una experiència com la de la Natza i volem tancar aquesta etapa, jo no sé si és possible, des del punt de vista de la psicologia, tancar-la, o com en el cas del dol, incloure-ho en la teva personalitat i no superar-ho, però com... sí, incloure-ho, no?
És que jo penso que és com el dol, no, Natza? Que al final s'integra a la teva identitat. La teva identitat queda canviada, com no pot ser d'una altra manera, però ja hauríem de superar la paraula superar. Saps què vull dir? Perquè si no estem tots com enfocats a superar. I he superat o no he superat? Perquè, clar, et donen un títol com a la universitat d'això superat. No, és una integració, i la integració jo crec que és dinàmica, perquè la vida és dinàmica, no? I jo en el teu llibre, que m'ha agradat moltíssim llegir-lo, el que hi veig, saps què m'ha agradat molt? Que és com quan a teràpia diem escriu, perquè quan escrius i tens un full en blanc, surt de tot, i potser hi escriuràs i pensaràs, va, avui escriure sobre l'enfado, i de cop et surt amb un tros d'amor, i dius, ai, d'on surt això, saps? I després tornes a l'enfado, després ves la tristesa, després perquè t'ho permets. I jo el que he vist en el teu llibre, jo com a lectora, que potser no és el teu, és això, és les contradiccions que portem a dintre, no? Perquè jo he vist l'amor cap al teu germà, i he vist aquesta cosa de que s'acabi ja, perquè em molesta, no? Però com vas d'un lloc a l'altre, justifiques un i justifiques l'altre, però al final t'estàs permetent parlar de tot, que crec que és el bo. No maquillar-ho, sinó dir, aquesta és la meva realitat.
Sí, bueno, no tenia molt sentit maquillar aquesta història, perquè llavors ja era un llibre que jo creia que no valia la pena escriure'l, no? Perquè molta gent et diu, bueno, et despulles molt, sí, però ho expliques molt a fons o no ho expliques, no? I la prova és que un cop escrit i un cop ja té molts més lectors, la gent s'hi sent identificada, perquè justament passes de tots aquests estats emocionals, que és com vivim, no? Llavors, l'altre era com molt artificial. Llavors, jo sí que volia transmetre aquesta sensació de contradicció permanent. Exacte. i com el voler que una cosa s'acabi et fa sentir molt culpable automàticament. I així és com vivim, jo crec, no? Amb tot aquest terrabastall d'emocions, i quan tens una pel·lícula tan intensa com aquesta, aquestes emocions es disparen cap a llocs estratosfèrics que et costa molt de gestionar tu mateixa, i més en determinades edats.
És que més d'una vegada n'hem parlat amb l'Helena Puigguitart, precisament, no? Aquesta ambivalència de persones que tenen cura, que és una mica el cas, de la família de la Natza, que tenen cura de persones amb una malaltia terminal, que no deixa de ser una addicció, no deixa de ser això, no? I recordo que teníem el testimoni de l'Anna, una de les primeres oients que ens va trucar en aquesta etapa de la solució, que després va venir aquí, que deia, ostres, aquesta culpabilitat de dir, me l'estimo amb bogeria, ho donaria tot per ell, però estic tan desgastada que vull que es mori. I la Natza també ho diu al llibre, no? Com podem ajudar...
Jo no diria me l'estimo amb bogeria, eh?
No, el que vull que es mori, perdona. Sí. Aquesta segona part.
No, però vull dir que no arribava tant.
No, ella parlava de l'Anna, eh? En aquest cas era el seu marit, i deia, me l'estimo amb bogeria, però vull que s'acabi, no? Vull que es mori. No és el cas, que retratra la Natza en el seu llibre, però si algú ens està escoltant i està en aquest moment vital... Què els hi podem dir per ajudar-los a que no hi hagi aquest sentiment de culpabilitat?
Que això és humà, és que són persones, i les persones ens hem de permetre viure la contradicció, que jo crec que és el bo que té el llibre de la Natza, que és retratar les nostres contradiccions, perquè anem pel món fent veure que som absolutament coherents. I no és veritat. Podem sentir coses molt contradictòries amb nosaltres mateixos, amb els altres, amb les persones que estimem.
Però anem pel món simulant que som coherents, perquè en el fons també ho diem sempre, no? El nostre cervell busca certeses.
Sí.
I sembla que els altres confien més en tu si tu estàs supersegur de tu mateix, no? Quan es el que més segur de tu mateix pots estar és que potser demà no estàs tan segur de tu mateix, no?
El que passa que hi ha molt la cultura que el retrata molt bé en el llibre, que m'ha encantat, perquè a més tu has viscut la infantesa que he viscut jo, també, per edat, no? I, clar, m'he sentit identificar amb tantes coses de les que dius de vocabulari.
El piquenique.
Sí, i comencem pel pediatre a casa. Ara els nens no van al pediatre en una casa, no? Jo també anava al meu pediatre a casa seva. Aleshores...
Que no hi havia caps, no hi havia tot aquest sistema que hi ha.
Exacte. Ai, ara se m'ha anat del cap el que tu m'estaves preguntant sobre la coherència. Que ella, per exemple, diu, cap al final del llibre dius, ostres, jo sé que això és una malaltia. I quan tractem addiccions, jo que he estat en un centre de tema d'addiccions, una cosa que tens molt clara és que cap als familiars és la persona no t'està fent mal, t'està fent mal l'addicció.
Que tornem al no personalitzar.
Sí, exacte. Però, clar, la Natza diu, sí, que jo ja ho sé això,
Però que em toca la pera.
D'això m'ha sentit tot plegat, no? Per tant, la batalla entre el cap i el cos, la batalla entre la part racional d'allò, sí que és una malaltia, però carai, que m'ha fet la vida impossible.
Però si et passen malalties pròpies, imagineu amb la malaltia d'altri que t'està afectant a la teva pròpia vida, perquè al final, en una estructura sistèmica, acaba sent l'últim mono perquè no generes problemes, no? Que és una mica la figura de la Natza.
Sí, el que també és molt interessant és la diferència entre malalties. Clar, hi ha malalties i malalties. Aquest tipus de malalties, que encara estan molt estigmatitzades i que són molt difícils de gestionar, tenim una relació amb aquestes malalties molt diferents amb altre tipus de malalties que automàticament et generen una llàstima, una pena, un no sé què, un no sé quantos, no? Que ja és automàtic el procés que fas emocional. En canvi, aquestes altres...
Els culpabilitzes.
Perquè hi ha el tema aquest, que a mi m'interessa molt, i encara hi ha gent que t'ho diu, que és el de la voluntat, no? I aquesta frase, que encara hi ha gent que et diu... si vol, pot. Jo és que quan algú diu això és que m'entra violència, saps? Una mica de dir no va d'això.
Digue-li un malalt de càncer, no? Si vols, pots. És el mateix un malalt, una persona addicta o una persona amb depressió, no?
Clar, és la primera cosa que diem quan tractem addiccions, és oblidem-nos de voler és poder. Per favor, no. Es pot voler perquè no fa sentir la persona fatal. O sigui, jo vull i no puc, que sóc un desastre. I després volia parlar abans, ja sé el que venia, que era la cultura i la cultura de tots els draps bruts a casa.
Això és molt català, també, eh?
Exacte. Llavors tu em parles molt al llibre. Llavors tu em deies, aquesta coherència que portem de cara en fora, clar, perquè tenim una cultura, la cultura ens determina, no? Que és aquesta cosa de no, de cara fora no es diu res. Que ella parla fins i tot de la regla, no? Doncs aquelles coses del silenci.
És que aquí anava. El silenci és una de les coses que acusa la Natza en el llibre. El silenci és la segona cosa que us ha matat. A nivell de família, no?
Sí, o la primera, no? Jo no sóc de posar rànquings, però és una cosa que... I generacionalment, aquella època, ens va fer molt mal el silenci. Primer, perquè si tenies una història com aquesta a casa, havies de guardar silenci a fora, però també a dintre. No es feien preguntes, no es donaven explicacions, no sabies exactament el que passava. Després va aparèixer la sida, que era una altra incògnita brutal, que feia una por horrorosa, perquè tu veies el món que tothom, la gent jove s'estava morint, no? I llavors era com què està passant?
Que aquell capítol jo hi he connectat molt, jo sóc una mica més tardana en l'aparició en aquest món que vosaltres, però res, poquet,
No gaire,
I en aquell capítol, el de les tovalloles i que jo no vull compartir lavabo, és que clar, som nosaltres als anys 90, no? Des del desconeixement.
Totalment, i des de la incapacitat, és a dir, no hi havia internet, no hi havia un lloc on mirar què estava passant, no? Era una cosa molt més buida de contingut. Llavors ens sentíem com molt desemparats. Però això del silenci, per exemple, a mi ara mateix m'han escrit persones que a hores d'ara aquest silenci encara no l'han trencat respecte a històries semblants a la meva, no? Llavors jo aquest silenci, que ja l'intento com dosificar en el llibre, però explico amb molt poques paraules que és un silenci que a tu et va corcant per dintre, et fa molt de mal i hi ha un moment que tu necessites rebentar-lo perquè et fa massa mal i necessites poder explicar, però això triga molts anys, amb la qual cosa tot el que has acumulat amb aquest silenci interiorment fa que la ràbia augmenti, és a dir, genera una sèrie de coses que són molt doloroses per les persones, no?
El silenci. Ara m'agradaria tornar al tema dels germans, perquè, Helena, quan una família, un dels germans, té un problema tan gros com el del germà de la Natza, no? Què acostumem a fer els pares o què acostumen a fer els pares?
Posar el focus allà.
A l'hiperfocus, que parlem sempre, eh?
L'hiperfocus, tal qual. I et poso l'exemple de les classes, passa el mateix. Aquí posen els mestres que tenen 25 nens a classe el focus, doncs amb aquells que tenen més dificultats. Clar. De què es queixen ara amb tot el sector de l'educació, que hi ha tanta diversitat, tants diagnòstics, tantes adaptacions, que, clar, no es pot prestar atenció a la resta d'alumnes. Uh-huh. Doncs amb una casa és l'analogia, passa exactament igual. I el teu paper de petita de la casa, també, perquè teràpia és molt típic, que aquests petits és com que no compten, ningú els explica
res.
Són
com una pedra grisa, no?, que està allà, no? Els petits, bueno, és igual, no ho entendran, i els petits van creixent, no? En una estructura de tants germans, com és el cas de la Natza, el fet de ser el petit et condiciona la teva manera d'ocupar espai al món?
Mare meva, això contestarà ella, sí, 100%. Jo,
és retòrica,
sabeu,
eh?
Sabeu què us dic? Sí, a teràpia us dic que sou els espectadors sempre, sempre sou els que esteu mirant. És com si fossin l'apuntador, s'ho van mirant tot cap aquí, perquè com que ningú els veu, perquè sembla com que no entenen res, no passa res, no els hi passa res, i no, els hi passa moltes coses, perquè ho veuen tot, no se'ls hi passa res per alt. Jo ho veig així a teràpia, Natza. Uh-huh.
Sí, no, hi ha aquesta sensació de que, clar, tothom és més gran que tu, tu sempre mires cap amunt, perquè tothom és més gran que tu. I això de la informació, el que passa és que, com que ja s'ha explicat durant molts anys, moltes vegades, quan tu arribes, ja fa mandra, hi ha moltes coses... No, hi ha moltes coses que ja es donen per sabudes, però tu no les saps, perquè no és com
no
les fotografies, no surts, no? No? Perquè no hi eres, no? Llavors això, clar, et genera un paper complicat. Jo fa poc a teràpia em van dir una cosa que em va tranquil·litzar molt, perquè jo tinc molt problema amb els grups de gent. Jo mai he tingut un grup de gent, no em sé relacionar amb grups, jo sempre com de persones individuals,
no?
I això. No he tingut mai colles, però ho he viscut malament, perquè pensava, tinc algun problema, i és evident que jo tinc molts problemes, però no sabia aquest exactament a què es referia, no? Llavors la psicòloga em va dir una cosa que em va semblar molt interessant, que em va dir, tu has entrat a la vida formant part d'un grup molt gran, que és una família nombrosa, no? Llavors, a dintre d'aquesta família, la teva veu era molt difícil que se sentís, perquè nosaltres que a casa ens reuníem a l'hora de dinar i dinàvem tots junts, i això era l'hora que ens trobàvem tota la família, però que tothom tenia moltes coses per explicar, i tu estaves allà com jo...
És que me la imagino, pobreta.
Jo vull dir una cosa, no? I era complicat, no?, poder dir una cosa. Llavors sempre hi havia aquesta cosa de, bueno, la vull dir, però no la puc dir, no l'acabo dient, no sé què, no? I la psicòloga em va dir, diu, formaves part d'aquest grup on t'has sentit així, diu, i com que no tenies veu dintre aquest grup, t'has buscat inconscientment, una professió que t'escoltés tothom.
Saps? Boníssim.
Una mica de dir, com que dintre casa ja no
ara m'escoltareu.
Ara m'escoltarà tot Catalunya, no?
I no té res a veure amb els meus germans.
Exacte. No, i em va semblar... Bueno, em va semblar una explicació com... bueno, em va ajudar a dir, clar, és veritat, i aquesta cosa del grup, és veritat que és jo tant en el llibre ho dic, és l'únic grup del qual he format part perquè he nascut en aquest grup, però que després aquest grup tampoc m'ha funcionat, vull dir que no, al final hi ha una cosa amb els grups que no sé què és i no sé si és problema o no, jo vaig vivint la vida i ja m'he fet molt gran, però... tenir una certa enveja de dir, hosti, mira, hi ha gent...
La pertinença,
que... Sí, i al final t'acostumes a no pertànyer... Jo ja tinc aquesta fama de no pertànyer enlloc, doncs
és
vaig
una fama
fent...
falsa,
Sí, però la tinc. És una
no
et
deixeu enganyar.
Aquella
amb
que
aquest
va...
llibre també trencareu molts prejudicis que tingueu sobre la Natza i veureu la Natza real que hi ha sota, que no té res a veure amb la Natza que hem conegut
totes
durant tants anys.
Totes som la mateixa persona.
Doncs una mica sí. Escolteu-me, el 677-3877-19. Volem saber sobre els vostres germans. Us porteu bé amb els vostres germans? Sou el germà petit i, com deien ara l'Helena i la Natza, heu estat d'observadors de pedra grisa en el vostre sistema familiar? Digueu-nos el que va.
Mira, la Maria...
Ai, avui tenim premi, eh?
Avui ens regalem un lot de...
Mels Alemany.
Productes de mel alemany, sí, però no ho hem dit, però així
ja
tot.
Ja ho saben.
Però tots nosaltres els... també concursem, els...
I tant. Mira, jo aquí m'he necessita.
Has d'enviar un WhatsApp i guardar-t'ho a l'agenda, la solució de l'Hisenda Carot. Mira, la Maria José treballa amb el seu germà a una xarcuteria des de fa 18 anys.
18
que
anys,
que passen hores junts
treballant,
a la botiga. Diu, és el millor jefe que podria tenir. És a dir, el seu germà és el seu cap. Diu, l'Anna... el seu germà sempre ha estat gelós d'ella. Diu, amb els anys ha tingut un problema com el que expliqueu del germà de la Natza, també relacionat amb les drogues. He arribat a desitjar que s'allunyi del tot i en relació a això que preguntava l'Elisenda, no conec gens el meu germà. I la Irene ens posa un exemple molt clar de com és la relació amb el seu germà. Diu, som la nit i el dia, jo sóc positiva i ell és negatiu. I el resum perquè ho entengueu. Els dos vivim a la ciutat de Barcelona i no sé exactament on viu.
Ostres, és que és fortíssim, eh? Molta gent, també quan a l'hora de plantejar-se la maternitat, és això, ho he sentit, evidentment, recentment moltes vegades, tingues un segon, que així tindrà un germà. I la meva parella, amb molta saviesa, respon, escolta'm, que tenir un germà no et garanteix que t'hi portis bé després. No garanteix gens. Ara parlarem Sabem com són els nostres germans? Això és habitual? Les hores no fan la coneixença? Us ho responem després de la publicitat. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui estem parlant de germans. Quina és la relació amb els vostres germans? Formar part d'una mateixa família no necessàriament vol dir haver-nos-hi de portar bé. N'estem parlant, evidentment, amb la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart, i amb la Natza Ferrer, ja sabeu que és l'escriptora de L'última vegada que et dic adéu. Aquest llibre deliciós, que us recomanem moltíssim per Sant Jordi. Ara us direm on està firmant la Natza, perquè es passa des de les 9 del matí fins les 8 del vespre firmant. Ella no s'ho sap de memòria, perquè m'ho ha passat. M'ha dit, jo t'ho passo perquè no m'ho sé de memòria. Mireu, de 10 a 11, a Casa del Llibre, de 11 a 12, l'Altair, de 12 a 1 a la Finestres, de 1 a 2 a la Documenta, de 4 perquè para, pobreta, li donem de menjar al mig com un gremlin,
dues hores.
A les 4 si torna a posar, vas al dinar d'autors?
No ho sé, em vaig a dinar, a mi em porta, jo ja he dit, jo m'agafo de la mà d'algú i que m'am...
Ja ens veurem. Sí. De 4 a 5 a la Bacus.
No crec, no crec. No.
Formar part d'un grup.
No, és veritat.
Sí, en tot cas seria d'autores, en el meu cas.
I en el meu no, saps? La
senyora... Bueno, ja, però jo ja saps que tiro pels genèrics que fan ràbia.
Tens tota la raó. De 4 a 5 a la Bacus, de 5 a 6 a la Central, de 6 a 7 a la FNAC i de 7 a 8 a l'AIE. I és que demà és Sant Jordi, demà nosaltres també sortim al carrer, ja sabeu que tota la programació de Catalunya Ràdio, la tindreu al Passeig de Gràcia amb Consell de Cent. Nosaltres, d'una a dues, reflexionarem sobre la literatura dedicada al món juvenil, infantil, adolescent i preadolescent. Ho peten, ho peten. Nats, ens hem equivocat,
Ho sé,
l'altre dia, la Míriam Tirado...
No, home, no, que la gent que ho fa molt bé, nosaltres fem lo nostre.
Perquè no ho sabríem fer, també t'ho dic.
No, home, no.
La Míriam Tirado, unes cues, parlarem amb Míriam Tirado, entre d'altres, sobre aquesta literatura adolescent. I ara sí, tornem al tema germans. El 677-38-77-19. Què ens estan dient, Fran? Perquè veig cremar el mòbil.
Mira, l'Eva té 5 germans, diu, tinc afinitats, lògicament, amb tots, però és escalada i jeràrquica i no és la mateixa amb tots. Mira, sobre fills únics, la Rosalia. La Rosalia, l'oient, no la...
T'imagines?
No, perquè sabem que té una germana.
La Rosalia té molt bona relació
amb la germana.
Correcte,
és la seva estilista, també.
Sí, és així.
Sí, sí, sí.
Ara, de sobte, la Rosalia aquí, al confessionari.
Rosalia, com estàs? M'hauria agradat, de petita, tenir germans, però a mesura que m'he anat fent gran, ho he reflexionat i estic molt bé sola i gaudeixo la soledat. La Maria, atenció, perquè ho viu des de l'altra banda, que la Rosalia no té germans, la seva parella tampoc té germans i, per tant, tenen una criatura només, és fill únic, i no té ni germans ni tiets. I creu que li pot saber greu, fins i tot a la criatura, perquè a nosaltres ens sap molt greu. La Inés tenia 8 germans, diu, eren el meu tresor, i ara només me'n queden 4, i crec, en relació a la pregunta que fèieu, que els vaig conèixer molt bé i els conec bé els que són vius. Mira, acabo amb la Montserrat, que té 4 germanes. Amb la segona no ens suportem, per caràcter oposat. En la tercera, perdó, que són 4 germans, amb la tercera ens donem suport i la quarta ens discutim, però ens estimem. És a dir, es diuen les veritats, però després s'abracen.
Una de cada color.
Correcte.
Natza, també hi ha una cosa al llibre que a mi personalment això em feia obrir els ulls, Diu, jo no vaig conèixer el meu germà, i vaig conviure, i és que és una frase tan curta i tan concisa que descriu el que els hi passa a molts germans, no? A l'obra hi surt aquest concepte de l'estranyesa de germans, persones que són en un mateix espai, convivint, però que cadascú té la seva personalitat. Helena, això és habitual? Les hores no fan la coneixença?
Totalment. Sí, sí, és que ho resumiríem, això. Vull dir, també quan la vaig llegir vaig pensar, l'has clavat. I tanta gent t'ho explica, eh?
Tanta gent t'ho explica, però socialment sembla que hi hagi l'obligació de portar-se bé amb els teus germans. Deia, home, dona, és el teu germà.
Sí, però pensa que també passa amb el pare i la mare, eh? També hi ha molta gent que et diu, jo ben bé el meu pare o la meva mare, no sé qui són, no sé què han passat, no sé per on han passat, què senten... Vull dir, hi ha molt hermetisme i això ve molt de la cultura, és aquesta cosa. Jo, per exemple, la família de la Natza, parlo de tu, no?, amb el teu permís.
Sí, home, i tant.
Clar,
no,
el fet de l'addicció al teu germà, clar, allà revoluciona una família que potser vés a saber si series de les que diries, ah, doncs jo vinc d'una família numerosa i ens ho hem passat superbé perquè la rulot i el no sé què ens aguantos, i en canvi allò distorsiona tot i us condiciona terriblement a tots, fent-vos patir, com no pot ser d'una altra manera, perquè no ho pateixen només els pares, que és terrible, ho pateixen també tots els germans.
T'han llegit els teus germans?
La meva germana, que jo sàpiga, sí que m'ha llegit. Sí, el que jo sempre dic és que els meus germans, cada un dels meus germans escriuria un llibre diferent. Per això jo també deixo molt clar al principi del llibre el tema de que és la meva visió de la història, la versió de la germana petita, per tant, la que té menys informació del tema, i la que ho va viure, bueno, cada un ho van viure de manera molt diferent, també relacionat amb l'edat, amb la diferència d'edat amb la que et portaves i això, però que tots tenen una versió diferent de la història, ni millor ni pitjor. I no crec... Jo, a mi un dels temes també que m'interessa molt és el concepte de la veritat basada en els records, que són la nostra veritat, no? Nosaltres ens muntem la vida en funció dels nostres records, no de la veritat dels fets, no? Sinó del que recordem d'aquests fets, no?
I cada vegada que ho recordem, dit per Antoni Bolbena, modifiquem el record.
Vull dir
que aquí, cada qual munta la seva pel·lícula.
Per això, i això també m'interessa molt, perquè al cap i a la fi sí que poden haver-hi uns fets objectius, i fins i tot en podríem dubtar, però el que importa és el record que tu tens d'aquella vivència. Exacte. I com t'ha afectat aquell record a tu mateixa, no? I això, que jo trobo que és un tema literàriament molt sucós, també, perquè està jugant tota l'estona entre la ficció i la no ficció, doncs és molt important respecte a la visió aquesta de cada un dels germans. Però de moment el llibre només l'he escrit jo i és la meva visió de la pel·lícula.
La teva mare l'ha llegit, també.
Sí, la meva mare l'ha llegit i bé, sí.
Què podem fer si ara estem reflexionant a casa de dir, ostres, és que jo realment no conec els meus germans, no? I volem fer-ho. Què aconsellaries des de teràpia, Helena, de dir quines passes hem de seguir? Hem de comunicar-ho? Els germans m'agradaria conèixer més? O simplement hem de fer accions? Com ho hem d'encarar?
Jo diria que el primer és començar per un mateix, per una mateixa, i començar el teu procés personal per veure cap on va, perquè efectivament construïm els nostres records i les nostres veritats. Jo en teràpia de parella, quan em venen... És que la veritat és aquesta. Jo els dic, aviam, jo no soc investigadora privada, jo soc psicòloga. Per tant, què passa?
Xaran, xaran, xaran.
Jo entenc la percepció teva i la percepció teva. A partir d'aquí, jo el que tracto són percepcions i malestars. No tracto veritats, no?
I validar les percepcions, que és el que deia la Natza.
Totalment, no? Totalment, que és el que diem del
seu
llibre.
És la meva veritat.
Exacte. Però aleshores començar per la teva feina, no? La teva responsabilitat amb la teva vida, amb les teves emocions, i a partir d'aquí llavors sí que ens trobem amb... Val la pena tenir unes sessions familiars que són superpotents quan es volen tenir.
Però tots els membres de la família han d'estar-hi d'acord, no?
Sí.
Perquè si no aquestes sessions són una mica fallides, no? Sí. Si hi ha algú que està de morros amb els braços creuats.
Sí, però fins i tot quan falla algú perquè hi ha un algú que no vol, se li ha de respectar, és la seva vivència de la seva, de lo que ha viscut i no hi vol ser en aquest moment. I a més les coses ni els sís ni els no són per sempre, poden ser temporals. És a dir, jo puc dir que no ara i dir que sí d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys i d'acord, perquè cadascú té els seus temps i no els temps no són iguals per tots. I aleshores poder treballar, per exemple, la psicologia sistèmica, que és la que treballa totes les famílies, jo la trobo potentíssima, perquè el que es diu amb un entorn segur, com ha de ser un entorn terapèutic, amb una persona que va moderant el que va passant i va acompanyant el que tothom li va... Clar, estem fora de context. No estem a casa on pots comportar-s'ho i un marxa i l'altre entra i l'altre no sé què. Allà no, allò no és igual. Per tant, tothom ha d'escoltar. I realment passen coses molt, molt potents.
És que ara m'has fet pensar que, clar, quan tu formes part d'un ecosistema, com és una família, adoptes un rol. I de vegades tu inclús marxes de casa i tornes i dius, hòstia, estic tornant a reaccionar com quan tenia 16 anys, no? Ens condiciona tota la nostra vida aquell rol que nosaltres ocupem en una família? Com ens en podem desfer en cas que no estiguem d'acord amb aquell rol que ocupem?
És que, o sigui, just, és això, és el nostre automàtic. Aquest nen interior, aquesta nena interior, que hi ha psicòlegs que ho treballem i n'hi ha que no, no? Però per mi, la nostra nena interior és el nostre automàtic i és aquest rol que tu estàs esmentant. Llavors, aquest automàtic és el que s'ha de treballar, perquè si no, jo aniré reaccionant i a partir d'aquí hi ha tota aquesta part del psicoanàlisi que té alguna cosa que és bona, bueno, i té moltes, que no vull que se'n tirin a sobre, no? Però per mi, per tot el tema de projecció, és a dir, jo, tal com m'he actuat a casa i aquest rol que jo he tingut, que és el meu automàtic, és el que he pres, el que el meu nena o nen interior sap reaccionar, l'aplicaré a altres entorns.
D'acord.
Parella, amics, feina...
Per tant, primer ser-ne conscient.
Ser-ne conscient.
I ajudar a curar aquest nen interior.
Sí, i a més acompanyar-lo des de la nostra part adulta. Que és aquesta part del còrtex prefrontal, la que sap agafar...
O sigui, és una retutorització de nosaltres mateixos.
Sí.
És a dir,
sí,
el nostre adult retutoritza el nostre infant.
Sí, per mi és molt potent aquesta eina de detectar la teva criatura interior i dir, no, és que ara estic en una rebequeria perquè això em molesta, perquè estic enfadada, perquè estic trista, per el que sigui, perquè tinc vergonya. I agafar i activar aquesta part adulta com si tinguéssim un nen petit i agaféssim de la mà i li diguéssim, què et passa? i poder-lo escoltar, doncs aprendre a escoltar-nos a nosaltres mateixes.
És una mica el procés que has fet tu amb el llibre, Natza.
Sí, sí, el que passa que, clar, en el llibre, com que el meu germà va viure molts anys, jo passo per moltes etapes diferents, o sigui, jo ho enganxo de petita, però, clar, passo l'adolescència, que va ser terrible, perquè allà, aquí, que és on es, aquí sí que la batalla és descomunal, perquè jo vaig tenir una adolescència de pena. Aquesta cosa que diu, ai, ara tiraria 20 anys enrere, jo no tiraria ni un any enrere de res, o sigui, físicament tot el que vulguis, però mentalment jo no torno allà ni loca, saps? Clar. Llavors, clar, passes per moltes etapes vitals diferents de la teva pròpia transformació com a persona, el teu propi creixement. A més, a mi se'm mor el meu pare quan jo sóc molt jove i això també em marca moltíssim, l'augmenta el malestar i em marca molt de que em vaig molt orfe durant molts anys perquè no tinc aquesta figura que és la que a mi m'ha ajudat a créixer i la que em responia a les preguntes que jo tenia, no? Llavors, clar, tot són circumstàncies que et fan créixer d'una determinada manera, com a tantíssima gent li passa, però amb uns condicionants que bueno, jo ja venia de fàbrica, que era una nena ja que ja tot em semblava estrany, aquest món, no? Llavors no ajuda.
Rumiativa, no? Les persones...
Bueno, no entenia la vida, jo no l'he entès mai, però jo tinc consciència de petita de no entendre què és això, què fem aquí, i per què, i no sé què, clar, llavors de donar-li moltes voltes, i cada vegada les voltes aquestes li dones més, li dones
imagina't, algú d'aquest perfil sense respostes. És que clar... L'última vegada que et dic adéu de l'Anna de Ferrer és un llibre també construït amb cartes reals i fragments de les cartes del teu germà, sobretot el teu pare, inclús de documents escrits per tu mateixa, no? Vas dir en alguna entrevista que un dia ho cremaries tot, ho has fet?
Ho tinc en una caixa ja a punt, perquè no he tingut encara no he anat al lloc on ho puc cremar, però ja ho tinc a punt per fer-ho, vull dir que desapareixerà abans de l'estiu, perquè no va ser gens plaent aquest viatge al passat, llegir uns diaris que en aquell moment tenien una utilitat molt, molt útil, malgrat la redundància, de poder trencar el silenci aquest intern i escriure coses, imagina't que bé parlo el català, escriure coses que traguessin tota aquella merda que portaves a dins, però això vist en perspectiva a mi m'ha causat una tristesa brutal que no he pogut ni continuar-los i no he volgut tornar a trobar-me amb aquella persona que va patir massa des del meu punt de vista. Llavors no vull ni rellegir-ho ni que ningú s'ho trobi.
Això que li passa a la Natza és una ferida profunda. Si algú es troba en aquesta situació, tu què aconselles a teràpia? D'enfrontar-ho o de dir, tanca aquesta etapa, crema-ho?
En el fet, o sigui, el guardar-ho o no guardar-ho? Sí. No, jo trobo molt bé el cremar-ho. A més, és que és molt simbòlic. Mm. El foc, al final, és un dels elements potents que tenim en aquest planeta, no? Aquesta cosa de la transformació, l'ave fènix, tu l'esmentes en el llibre, hi ha un moment que ho dius.
Sí, sí, sí.
No? Doncs clar...
Per totes les cendres que m'han acompanyat al llarg de la vida.
Exacte. Però sí, clar, sí, és aquest procés de transformació. Sí. Jo trobo molt bé el cremar, aquesta... Molta gent a Sant Joan diu, aprofitaré Sant Joan i cremaré perquè és aquesta nit màgica, el solstici, etc. Doncs tot aquest pensament màgic ens ajuda moltíssim.
Que són aquests exercicis que sempre recomanes, no? Bé, escriure cartes per després cremar-les o no, que és una mica els rituals dels que sempre tu parles, no? Sí. Si et serveixen per fer una passa endavant o per cremar, mai millor dit, una etapa, feu-los, no? Aquests actes, petits actes simbòlics amb tu mateix.
Sí, i a més jo crec molt amb el sentit comú de cada persona i el que sent a dins, que jo no sóc ningú pel fet de ser psicòloga per dir que és millor fer bé, o fer bé o fer fer. Jo acompanyaré la persona amb allò que creu que ha de fer i la recolzaré, li donaré suport, la validaré, aquesta paraula que ara està tan de moda, no? Perquè sap que allò li va bé. D'acord, si després pensa una altra cosa, l'acompanyarem amb allò, però les persones necessitem fer el camí i equivocar-nos. I si estic al mig de la muntanya i tiro a la dreta, doncs tira a la dreta, potser no és el camí, però després ja desfaràs el camí i tiraràs a l'esquerra, que és el correcte. Però només així aprenem.
Millor fet que perfecte.
Exacte.
Com dius tu, no? Va, que queden 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Últims minuts per dir la vostra. Avui us preguntem quina relació teniu amb els vostres germans, creieu conèixer els vostres germans? Al 677-3877-19-93-201-7474 i també quin espai ocupeu a la cadena de germans? Sou el petit? La meva mare sempre li deia al meu germà petit el mico filós i pensava que simbòlic és això, no? El mico filós que s'ho mira tot des de vall, com deia la Natza, no? Quin espai ocupeu i si creieu que també us ha condicionat la resta de la vostra vida? També parlen dels germans del mig, que no són ni una cosa ni l'altra, que està un espai que no està definit. No sé què en penseu al respecte.
L'efecte sàndwich, que es diu.
Es diu així?
Sí.
I què implica aquest efecte sàndwich?
Que no ets ni el gran ni ets el petit.
Per tant, no ets res.
Per tant, tens un paper que dius...
Ets el pernil dolç.
Què ets, pernilet?
L'hem de construir. Sí, sí, jo amb la meva filla mitjana, jo tinc tres noies, tres nenes en el seu moment, i vam treballar molt a la cosa del mig per dir, mira que bé, ets la gran de la teva germana petita i ets la petita de la teva germana gran i donar-li aquest lloc, perquè moltes vegades els hi falta el lloc.
Hi ha molt trauma, eh?
Sí, la meva mare també és del
mig. Hi ha molt trauma, sí, sí.
Manifesteu-vos, germans del mig. Al 677-3877-19.
Mira, hi ha molts oients que s'estan solidaritzant amb la Natza i que ells mateixos estan tornant a sentir coses que ja havien viscut, com per exemple el cas de la Rosa, que és la petita de sis germans, diu, és el mateix cas que la Natza, perquè també té un germà que ha estat internat en diversos centres per temes de drogadicció, i comparteixo també aquest sentiment que de vegades penso que és millor que mori i que no ens faci reviure tot aquest patiment que, amb el qual ens acompanya. Tot el contrari de l'Eva, que diu que té el millor germà del món, diu el Jordi, aprofito per felicitar-lo perquè demà és el seu sant, diu, som ànimes bessones, fa por de vegades perquè tenim les mateixes idees i l'estimo com si fos part de mi, diu, ho ha escrit i no ens ha dit que no ho diguem, en breu el farem tiet. Oh! Per tant, enhorabona.
Ai, el tiet Jordi, Jordi, escolta'm.
Espero que sapigués ja el Jordi. Mira, la Mercè diu, el meu germà va morir fa 2 anys i abans de morir em va deixar una frase que m'acompanyarà tota la vida. Els pares marxen aviat, els fills arriben tard, però els germans van amb tu tota la vida. L'acompanyaré tota la vida. I l'Eduard diu, tinc un, amb l'adjectiu qualificatiu ja ho diu tot, exgermà, amb el que no parlo des de 1997. No em vull saber res quan fem trobades, no m'interessa.
Que fora, eh? Com curem això? O com ho col·loquem més aviat, Helena?
No, la capacitat de posar límits i de decidir que hi ha coses que no les vols a la teva vida, jo crec que està molt clar que s'ho deu haver treballat. I hi ha molts casos com aquest de persones que no es parlen amb germans.
Igual que ni amb pares.
Ni amb pares, ni
perquè
pares,
de vegades, però el que em refereixo és aguantar aquesta pressió social, no? Jo recordo molt, fa un parell de dies, crec que en parlàvem, no? Una relació familiar que un fill no es parlava amb els pares, no? I que molta gent li deia... Ostres, són els teus pares. I jo, des d'aquí, des de la ràdio, deia, però què haurà fet un pare perquè el seu fill no vulgui parlar amb ell, no?
A vegades coses molt grosses.
Vull dir que hem de respectar això.
Sí, i després el que passa entre les famílies, igual que el que passa entre les parelles, només ho sap la parella i només ho sap la família. Perquè de cara en fora és molt fàcil fer el paperot, eh? Però a dintre passen coses que estan molt invisibilitzades. Per tant, quan abans d'opinar de per què no es parla o es deixa de parlar, clar, hauríem de saber el què.
Sí, després hi ha gent molt pesada. O sigui, hi ha gent que de seguida té aquest... No, hi ha gent, és veritat, hi ha gent molt pesada que de seguida fa un comentari que dius... és com la gent que si no beus alcohol et diu, no, però una copeta, escolti, no. Saps? Llavors, aquest tipus de gent que estan per tot arreu, són com mosques colloneres que dius, escolti, és això que diem, tothom sap que la vida de la gent és molt complicada. Si no vol aprofundir, no vol parlar amb aquesta persona i tal, deixi de dir besties. Ho agrairíem molt, en general, la resta, perquè hi ha un moment que és aquesta pesadesa, de veritat, que és molt molesta, és molt molesta.
I per què no parles amb el teu germà? I per què no tens un segon fill? Sí. I per què no veus alcohol? Escolti, sí. Senyora, deixi-me en pau, no? Exacte. Perquè no vull, bàsicament, i no li vull donar explicacions.
Bueno, no vull donar explicacions, vull dir que no estem per donar explicacions tot el sant dia, molta gent no les vol donar, no. És que això és com aquell programa el Quien sabe dónde, no?
Home.
Que buscaven a gent, bueno, jo perquè...
Està ja molt lluny, ara.
Sí, bueno,
no, però té molta
perquè
raó.
Jo me'n recordo que jo era molt fan d'aquell programa en el seu moment, jo
me'l
veia molt.
El Lobatón i les siluetes.
Exacte, el Lobatón, Paco Lobatón, que buscaven gent i jo sempre pensava, hòstia, però hi deu haver molta gent que no vol ser buscada, no?
Per això ha marxat.
I dius, per què els emprenyen, no? Clar, perquè al final hi ha gent que diu, escolti, vull trencar amb tot, pues, i a l'altre venga a buscar-lo, que dius, hòstia, deixi-la en pau.
És una perspectiva del programa que mai havíem tingut. Eh?
Hauríem de fer la cara B d'aquell programa.
Quina fantasia. Nansa, vols fer una secció?
Va, escolteu, deixeu-me fer l'última pausa i a la tornada, si teniu alguna pregunta per la Nats o per l'Helena, aprofiteu, perquè ens quedaran 5 minuts al 677-38-77-19 o a males 93-201-7474. Avui, relacions entre els germans. Did you have to go away? 3 minuts i mig per posar punt i final avui a La Solució. Avui estem parlant de germans. Com us porteu els vostres germans? Els coneixeu realment o són persones que simplement han conviscut amb vosaltres, han compartit espai i temps? Què ens heu de dir dels vostres germans? I si teniu alguna pregunta per l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera, o per la Natza Ferrer, escriptora d'aquest L'última vegada que et dic adéu, és el moment de fer-ho. El 677-38-77-19.
Per cert, tu parlaves dels germans del mig, els micos, el mico filós. El Miquel és un mico filós. L'Alexandra té una germana petita que l'estima amb bogeria. Diu, sobretot perquè avui que parleu del cas de la Natza, a mi em va ajudar a sortir del món de les drogues. La Montse és la germana del mig i sempre ha estat l'asa dels cops. I mira, la Laura també és la mitjana d'una germà gran i petit. I diu, sempre em demanen consell els dos. Me'l demanen a mi. O a vegades he de fer també una mica de mediadora entre la germana gran i la germana petita.
És fort com que l'espai et fa fer la funció del lloc que ocupes. És molt fort.
Sí, sí. La Lourdes aprofita per fer un acte d'amor i dona les gràcies als seus pares per haver tingut dues filles més. Rosa i Imma, us estimo molt, diu.
No diu el mateix la Natza Ferrer, que fa uns dies vam llegir en una entrevista el dia de la presentació del llibre a Barcelona, una persona del públic et va retreure irònicament voler ser filla única. Tu volies ser filla única. Per què,
sí, Natza? Sí, però jo volia ser filla única per primer per tota la carretada de germans que tenia i després perquè a casa meva, al ser la consulta d'un pediatre, és que sempre hi havia gent.
Hi havia canalla.
Sí, sí. I jo, de fet, quan em vaig independitzar, tenia una obsessió de dir me'n vaig a viure sola perquè jo venia no hi havia mai tranquil·litat en aquella casa. I llavors jo necessitava i no compartia sempre tots els espais. L'habitació era compartida, tot era compartit.
No hi havia cap espai únic per tu.
Bueno, el vàter, quan estaves fent les teves necessitats.
Sí, però tampoc, devien picar la porta.
Sí, algú devia dir, acaba ràpid.
És que fort, tu.
No, no, però tot era molt compartit. I jo, que estic molt a favor de compartir, però amb uns límits.
Uns límits. Helena, no sé si vols afegir alguna coseta. Ens queda un minut i mig sobre aquesta necessitat de sentir-nos individuals, de la nostra individualitat, en un sistema, precisament, com el de la Natza, amb persones entrant i sortint en el que la teva personalitat s'intenta diluir, tot i que no s'aconsegueix, no?
Jo acabaria dient que, bueno, primer felicitar la Natza, que l'he dit abans, pel llibre. A mi m'ha agradat molt, penso que és molt necessari, penso que és un ajut per moltes persones que el puguin llegir i començar, ja que estem en aquest moment de visibilitzar tantes injustícies, doncs també visibilitzar vivències com la seva, parlant d'un tabú com és la família, com són els germans, que sembla que han de ser perfectes i realment no ho són. O sigui, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Natza Ferrer, l'última vegada que et dic adéu, un plaer. Espero que vagi
molt bé.
No, m'ho he
passat
molt
bé. Se m'ha fet curtíssim.
Ah, que sí? Hem de fer 3 hores.
Com és clar, que no us donen més temps.
Ens han de donar 6 hores de programa.
Bueno, 6, potser no et passis.
Ens veiem demà a les Firmes de Sant Jordi a Barcelona. La
Moltes
Natza,
gràcies.
Consulteu a les seves xarxes i, si no, a Angle Editorial, i allà trobareu la llista de firmes que abans us he fet saber. Gràcies, Natza.
Que vagi molt bé.
Fran Domènech, a qui em donem les mels d'Alemany?
Doncs mira, la Carla, que té una germana 10 anys més gran i fins que no han arribat adultes no ens han portat bé i s'han conegut de veritat.
Oi. Doncs fins aquí La Solució d'avui. Tornem demà en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona per celebrar amb tots vosaltres la Diada de Sant Jordi. Ja ho sabeu, literatura juvenil i adolescent a La Solució.